hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, dos minuts i arribem a 4:45 de la tarda d'aquest dimarts 11 d'octubre i la caravana els dimarts, ja ho sabeu, posem el punt mort i fem una parada tècnica, la parada solidària. Avui amb qui parlem, Nina?
Doncs avui parlem amb la Fundació Nexe. Nexe Fundació, una entitat que treballa des de fa 40 anys amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat, treballant amb els petits i amb les seves famílies per defensar els seus drets i per afavorir la seva autonomia i socialització. Al llarg de la seva trajectòria han creat una xarxa de serveis innovadors i pioners reconeguts en l'àmbit estatal i europeu. I no només això, sinó que comparteixen la seva expertesa formant a altres professionals, desenvolupant projectes de recerca i sensibilitzant la societat.
Ingrid de la Rosa, molt bona tarda.
Hola.
Amb Ingrid de la Rosa, qui saludàvem tot just abans. Ella és responsable de comunicació, relacions externes i sensibilització de Nexe Fundació. Jo crec, Ingrid, que la primera pregunta és obligada per entendre la vostra tasca. Eh? Què és la pluridiscapacitat?
La pluridiscapacitat és una discapacitat greu, li diem d'expressió múltiple, perquè la persona que, no, que la presenta té una discapacitat motriu severa, una discapacitat intel·lectual també severa, té trastorns sensorials associats, no, sobretot d'oïda i visió, i una salut fràgil, no, per la coexistència doncs, de patologies associades amb aquesta lesió neurològica greu inicial, cutanis, cardiovasculars, epilèpsia, etc.
Llegia abans des del vostre web que la majoria, de fet un 50% de tots els nens que pateixen aquesta pluridiscapacitat és per malalties minoritàries.
Exacte.
Està invisibilitzat tot d'alguna manera?
Està invisibilitzat. Per què? Precisament perquè aquesta població representa el 2 per mil de tota la població infantil europea. Aleshores, no? Per exemple, en el cas de les malalties minoritàries és això. A vegades tenim infants que arriben a la seva adolescència sense diagnòstic. Realment la realitat d'aquests infants i de les seves famílies és com molt desconeguda, no? Ara sí que cada cop es comença doncs, a parlar-ne més perquè es fa més sensibilització tant des de Nexe com des de no, altres plataformes, però sí que és cert que és una realitat encara molt desconeguda per part de tota la societat.
Ara ens deies això, Ingrid, que és una realitat molt desconeguda, que està invisibilitzat tot prou perquè ho pateix un 2 per mil de la població europea. Arriba un punt que des de Nexes Fundació o la gent que la conformeu, penseu, hòstia, és que no hi ha investigació perquè no es vol, perquè no interessa.
No.
Ara igual et foto en un jardí maco,
Bueno, realment A veure, si et poses a pensar, fa poc, un dels nostres fisioterapeutes, no? És un equip que porten tots 20-25 anys, deia, faig classes, no? Quan imparteixo classes a la universitat i surt el tema de les malalties minoritàries, nosaltres anexa les hem tingut totes, no? I passa que potser, segurament, la recerca és cara, i estem parlant, doncs, que d'una síndrome hi ha 50 infants en tot el món, 2 infants a Espanya, i evidentment, doncs, suposem o pensem, no?, que d'una banda hi ha una manca de recursos i d'una altra banda les institucions que poden impulsar la recerca, doncs, els interessa més fer recerca quan això, doncs, pot impactar en col·lectius com més amplis del que són, del que és, no?, el col·lectiu de les malalties minoritàries.
Com neix Nexes Fundació?
Nexa Fundació va néixer fa 40 anys de la mà de la Cécile de Vichy, que és la nostra fundadora i presidenta, una psicopedagoga i psicòloga belga, que en arribar a Barcelona ja havia tingut experiències, no?, al seu país, treballant amb infants amb paràlisi cerebral i amb pluridiscapacitat. Aleshores, la Cécile, amb un grup d'altres professionals, van fer una cooperativa. Inicialment era una cooperativa que, de fet, va ser un dels primers centres d'atenció precoç, no ara, que tenim tota aquesta xarxa de centres d'atenció precoç, van ser dels primers centres d'atenció precoç que vam tenir a Catalunya. I a partir d'aquí, que funcionàvem, per dir-ho així, no?, inicialment, com ara funcionen els centres d'atenció precoç, no?, amb teràpies de 45 minuts de diferents especialitats, ells sí que se'n van adonar que als infants amb pluridiscapacitat els hi cal una atenció integral i que, a més, aquestes famílies havien, no?, de poder fer una vida el més, entre cometes, normalitzada possible. No?
De què parlem quan parlem d'atenció integral?
Això vol dir que has d'atendre la part motriu, la part psicosocial, no?, tot el que és el benestar de l'infant, la seva relació amb l'entorn, la part intel·lectual i també la part sanitària.
I com ho feu tot plegat des de Nexa Fundació?
Nosaltres des de Nexa Fundació, el que et dic, no?, des d'aquestes com tres grans conviccions, de que tot infant neix amb capacitats, que és una cosa molt important, no?, quan parlem de la greu discapacitat, que a vegades sembla que l'infant no hi és, però sí que hi és i està present, és a dir, que tot infant neix amb capacitats i té dret a desenvolupar-les, tot infant té dret a l'educació, sobretot en aquesta educació 0-3, de la qual ara es parla com molt sovint, i que les famílies tenen dret a la conciliació. Aleshores, Nexa, què és el que vam fer? En horari i format d'escola infantil, no?, és a dir, de 9 a 4 de 9 del matí a 4 de la tarda, en un format d'escola infantil, els infants reben els tractaments i les teràpies que necessiten a través del joc. Quan parlem d'aquesta atenció integral, això què vol dir? Que hi ha mestres d'educació especial, educadors, musicoterapeutes, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, personal sanitari, infermers, auxiliars d'infermeria, que fan tot aquest abordatge global, no? És a dir, nosaltres veiem el nen des de la seva globalitat, perquè això és la pluridiscapacitat, no? Hi ha una globalitat que no pots atendre, no resoldràs amb 45 minuts de logopèdia, per dir-ho així, ni amb 45 minuts de fisioteràpia, no? I això és Nexa, no? Sempre també parlem del dret a l'educació del 0-3, no? Fa 40 anys, tot el col·lectiu de persones amb discapacitat estava molt invisibilitzat, aquests infants es quedaven a casa. Avui en dia, si no estàs a l'hospital, quan tens una greu discapacitat, perquè realment hi ha una salut molt fràgil, on estaries? Potser que estiguis a casa, perquè si vas a un centre potser ordinari, no tenen tots els recursos, encara que potser que tinguin la voluntat, però no tots els recursos per atendre aquesta complexitat. Aleshores, Nexa li donem resposta, no? Vindria a ser fer estimulació precoç en un entorn que és el que et pertoca per edat, no? que és aquí on nosaltres defensem aquesta educació amb suports, que vindrien ser aquests centres de dia en format d'escola a bressol.
Em deies que els infants i joves els eduqueu a través del joc. Com saben els oients, la setmana passada, el dijous passat, a Volem ser educats, a la secció sobre educació que fem, vam parlar de la importància de l'educació en el lleure. Entenc que per aquests joves infants és vital l'educació en el lleure.
És vital per ells, no? Perquè els hi cal. Et dic que, per exemple, nosaltres en el lleure fem lleure des de que els nens tenen un any, i al igual que els nostres centres estan fins als 6 anys, en el cas del lleure ja donem continuïtat fins als 21 anys. Mm-hmm. És vital per socialitzar, per adquirir noves habilitats, per exercir el seu dret a fer el que faria qualsevol altre infant. I una cosa molt important en el lleure també és que el lleure suposa un espai de conciliació molt necessari per les famílies. Una persona gran dependent necessita d'una cura 24 hores, 7 dies a la setmana, no? Aleshores, els respirs de cap de setmana, les colònies, les minicolònies, que són 3 dies, els esplais, tenen una importància tant per l'infant i el jove com també per les seves famílies.
Ara precisament parlaves de les famílies, de la importància de l'entorn de tots aquests nois i noies que pateixen aquestes malalties que els hi provoca aquesta pluridiscapacitat. I una pregunta que em faig sovint quan veig casos d'aquests extrems és qui cuida el cuidador, no? Doncs bé, Anexa ho feu. Cuideu el cuidador.
Nosaltres ho fem. Si et mires hi ha diferents estudis que han sortit, per exemple, l'any passat, no? I es parla molt de la soledat, de la salut mental, com es veu afectada en aquestes persones cuidadores, no? Perquè es veuen de sobte aïllades, perquè la seva realitat comença a ser com una altra, no? Després de que les cures malauradament estan molt feminitzades en el cas de les persones amb una gran dependència, i aleshores nosaltres ho fem fins i tot perquè tenim, no només des d'aquests programes, no?, per dir-ho, d'atenció directa, de quan atenem els infants i com això impacta en les seves famílies, sinó perquè també des de la nostra àrea de famílies organitzem activitats pels pares, grups de suport, perquè facin colla, perquè es coneguin, perquè tinguin amb qui compartir. Fem formacions per saber com cuidar dels seus fills, però també per saber com trobar aquests espais d'autocura tan necessaris, no? I això és tot una tasca a la qual nosaltres li donem molta importància, perquè entenem que és un... I ho fem des del naixement dels seus fills, no ho fem només per les famílies que tenen fills escolaritzats en EXA, sinó per qualsevol família que tingui un fill amb una pluridiscapacitat i que estigui en aquest procés, no?, d'aterratge en una nova realitat i que li calgui, doncs, aquest acompanyament.
I atenció, perquè des de l'equip hem pogut veure avui que teniu també grup de suport pels avis.
Exacte. Bueno, els avis i els germans. Uh-huh. En el cas dels avis, fem diferents activitats des dels centres. Per exemple, el dia dels avis, ells venen i fan jocs de falda, activitats amb els seus nets, i després, menys aquests 2 anys de la pandèmia, però ja ho hem reprès, cada avi, no?, doncs fan com un piscolabis, això els hi permet relacionar-se. Hem fet balls, hem fet conferències, perquè els avis, amb el naixement d'un net o neta amb pluridiscapacitat, a vegades no sap on situar-se. No sap si ha de ser-hi, uh-huh, o ha de donar un pas, no?
O si molesta, no?
O si molesta.
Diguem-ho clar, sí, sí.
Exacte, o com fer aquest acompanyament, i tenen molt a dir i molt a ensenyar, i aleshores nosaltres li donem molta importància. A més, tenim un grup d'avis supercompromès que fins i tot ens ajuden, venen a fer tallers, ens ajuden a fer material sensorial, per exemple, pels nostres centres, i pensem, doncs, que és important donar-los veu. Fem el mateix amb els germans, no? Mm. aquí també, pues, els germans, bé si ets el petit o si ets el gran, es produeix, no? El conte de la Cecil, Mimí i la girafa blava, passa d'això, no? Com jugo amb ell? Què és el que passa? On estan la meva mare i el meu pare, no? I també amb els germans fem moltes activitats per fer-los partíceps i també coneixedors de les capacitats dels seus germans i poder enfortir aquest vincle, no? Al final és donar-li eines a la família perquè pugui enfortir aquest vincle i que continuï sent una família.
Ingrid, ens queda res, minut i mig, però no vull deixar-te preguntar dues coses. La primera, què és la beca Diamant?
La beca Diamant de Vicher és... nosaltres la posem en marxa enguany en la seva primera edició. És un reconeixement a la trajectòria de la nostra fundadora, de la Cecil de Vicher i del Carles Diamant, que és el seu marit i cofundador d'Anexa. I amb aquesta beca nosaltres volem impulsar que les entitats i que els estudiants predoctorals i postdoctorals continuïn fent recerca al voltant de la millora de la qualitat de vida de la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies.
Bé, hi havia una altra pregunta que et volia fer, la tenia apuntada, la llegeixo textualment, eh? Creus que actualment es construeixen més infraestructures públiques inclusives? És a dir, creus que l'urbanisme està prou adaptat? Ja te la responc jo. No.
No. Jo també t'he de dir que crec que es vol fer un esforç, però és molt important quan parlem de que no es fan aquestes infraestructures, estan fent, si es fan, i poques adaptades, però que hem d'aconseguir l'accessibilitat, que això és tot.
Això s'ha d'anunciar? Això què passa? S'ha d'anunciar?
Això penso que ho hem de reivindicar molt, que ha d'haver-hi accessibilitat sensorial, que ha d'haver-hi accessibilitat cognitiva i que realment per la discapacitat la posa al nostre entorn. Aleshores, per una mica, no?, enderrocar aquestes barreres, i s'han de fer més infraestructures que tinguin en compte totes les necessitats de les persones amb diversitat funcional.
Em deia la Ingrid que això s'ha de reivindicar, ja em deixareu, eh? Poques vegades entro en l'àmbit personal. Ajuntament de Torrelles de Llobregat, aviam si ens posem les piles. Des de fora de la Fundació, puc col·laborar d'alguna manera amb la Fundació o no?
I tant, és a dir, qualsevol persona que vulgui col·laborar pot entrar, per exemple, en el nostre web, fer-se soci, fer un donatiu. En aquests moments, per exemple, necessitem molt de suport per al nostre programa de lleure, per això que he explicat abans, i a més, bueno, ens pot trucar directament o escriure a mouta@nexafundació.org i a través del Mouta, que és el nostre moviment solidari, fer-se soci, fer un donatiu, fer voluntariat.
Ingrid de la Rosa, responsable de comunicació, relacions externes i sensibilització de la Fundació Nexa. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.